Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Pendents a aquesta hora de la compareixença de Yolanda Díaz i Pedro Sánchez des de Madrid per donar a conèixer més detalls sobre l'acord que els permetrà reeditar el govern de coalició a Espanya. Una de les mesures estrella és la reducció de la jornada laboral sense que això afecti el salari. Sumar demanava arribar a les 35 hores setmanals, però l'entesa finalment situa la reducció a les 37 hores i mitja a partir del 2024, un pacte que també inclou una reforma fiscal justa que faci que la banca i les grans energètiques contribueixin a la despesa pública, un pla de xoc contra l'atur juvenil o un augment de l'habitatge públic. Per tant, n'estarem molt pendents. Aquesta compareixença havia de ser a 1:15 del migdia, però sembla ser que encara no compareixen. N'estarem molt pendents des de Ràdio Estel. Per cert, qui assegura no tenir detalls d'aquest acord és la ministra d'Igualtat en Funcions, Irene Montero.
No tenemos información del detalle del acuerdo. Cuando leamos el documento les podremos hacer valoraciones. Lo que sí puedo decirle con muchísimo orgullo es que hoy Europa nos reconoce a España como uno de los países vanguardia en igualdad y en leyes y derechos feministas. Creo que eso tiene que reforzarse en la siguiente legislatura. El feminismo es el motor de la democracia.
En clau catalana, el portaveu de Podem, Pablo Fernández, ha afirmat aquest dimarts que la seva formació celebra algunes de les propostes recollides de l'acord, tot i que admet que hi troba a faltar qüestions que consideren molt importants. I abans d'avançar amb altres qüestions, us hem d'avançar una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra busquen a aquesta hora un home implicat en un tiroteig a Terrassa, segons hem pogut confirmar des de Ràdio Estel. Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia, quan un home ha disparat un altre a la cama i immediatament després ha fugit. El sistema d'emergències mèdiques ha evacuat aquesta persona ferida a l'hospital i per ara no es tem per la seva vida. Els Mossos han obert una investigació, han assegurat aquesta emissora, per determinar qui ha passat i per identificar també l'agressor i detenir-lo. N'estarem molt pendents. Mentrestant, avancem amb altres qüestions. Espanya proposa impedir que altres llengües utilitzin el cas del català, l'euskera i el gallec per a la seva oficialitat a la Unió Europea. Així ho ha anunciat el ministre d'Exteriors en Funcions, José Manuel Álvarez, després de la trobada amb la resta de ministres europeus a Luxemburg, on s'ha debatut el possible reconeixement d'aquestes llengües.
Hemos dado respuesta a esos comentarios, subrayando que la reforma propuesta se circunscribe exclusivamente al caso de España, dado que cumple unos requisitos únicos en la Unión. Y, por tanto, otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro no lo desea.
Sobre les negociacions amb la resta d'estats, el ministre ha dit que s'ha fet un pas més i ha destacat pronunciaments a favor. Letònia i Lituània, per la seva banda, s'han mostrat obertament en contra de modificar el reglament i consideren que hi ha qüestions més importants a debatre més enllà d'aquest reconeixement. Des de Junts per Catalunya ja han anunciat que exigeixen un anunci d'una data per aquesta aprovació definitiva de l'oficialitat del català a la Unió Europea. I pendents un dia més del conflicte entre Hamas i Israel a Palestina, l'exèrcit israelià ha intensificat aquesta matinada els bombardejos. S'han atacat, diuen, més de 400 objectius. Mentrestant, el nombre de víctimes mortals no para de créixer. Segons les darreres xifres, ja hi hauria més de 5.300 palestins morts en els bombardejos d'Israel a la franja de Gaza. L'ONU, per la seva banda, lamenta la mort de 35 treballadors de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats de Palestina. I qui ja és a Israel és el president francès. Segons fons presidencials, Emmanuel Macron aprofitarà aquesta visita per demanar l'obertura d'un veritable procés de pau i la creació, diu, d'un estat palestí. Són la 1:04, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El director de la selecció espanyola de futbol, Albert Luque, ha negat haver pressionat a Jennifer Hermoso quan van coincidir a Eivissa després del Mundial de Futbol. Ho ha dit a la compareixença per videoconferència que ha fet davant del jutge de l'Audiència Nacional, que li imputa un delicte de coaccions dins el cas Rubiales. Luque ha admès que va intentar posar-se en contacte amb la jugadora, però ho emmarca dins de la relació d'amistat que, diu, tenien. En bàsquet, la penya ja és a Venècia, on juga aquest vespre la quarta jornada de l'Eurocup. Els badalonins volen continuar el camí de la victòria a Europa després del triomf a la pròrroga contra els Wolves. Carles Duran ha explicat a la prèvia del partit, on estan les mancances del Joventut de Badalona. Precisament l'escoltem.
Hem de ser molt sòlids, com he dit abans, els primers segons, en l'1 contra 1, i sobretot tancar molt bé el nostre rebot, que també és una de les nostres assignatures pendents, no? Jo crec que és un equip que ens posarà al límit.
El Venècia és avantpenúltim, en ple de derrotes, mentre que el Joventut és cinquè al grup A. Demà serà el torn de l'Uni Girona i del Cadí La Seu, que juguen la tercera jornada d'aquesta competició. Les gironines s'enfronten al Pietanske a les 6 de la tarda i les urgellenques a l'Elefeteria a 6:45 de la tarda.
Moltes gràcies, Pol. I ho avançàvem a l'inici d'aquest butlletí informatiu en directe. Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, d'aquesta hora, ja estan signant aquest acord al Museu Reina Sofia de Madrid, un acord que els permetrà reeditar el govern de coalició a Espanya. Ho explicàvem, una de les mesures estrella és la reducció de la jornada laboral sense que això afecti els salaris, i un pacte que també inclou d'altres mesures com una reforma fiscal justa que faci que la banca i les grans energètiques contribueixin a la despesa pública, un pla de xoc contra l'atur juvenil o la reducció, entre altres, del preu del transport públic. Després d'aquesta signatura, doncs, immediatament d'aquí uns minuts està previst aquesta compareixença on donaran més detalls d'aquest acord. I nosaltres us en donarem més detalls d'aquí una hora a l'Estel Migdia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta hora, quan passen 7 minuts de la 1 del migdia, Yolanda Díaz, que compareix, la líder de Sumar, juntament amb Pedro Sánchez, acaben de signar aquest acord del qual us parlàvem aquest matí, acord per governar junts. De moment, Pedro Sánchez assegut, al seu costat Ernest Urtasun, escoltant el que diu la, de moment, vicepresidenta en funcions del govern espanyol, que parla a aquesta hora.
Con las mismas convicciones. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Sirve para hacernos más iguales y cuando hablamos de igualdad, hablamos también de libertad, de hacernos más libres. Este acuerdo sirve para hacer la política útil que siempre defiendo. Porque créanme, la libertad no es, como dicen algunos, vivir en una jungla. Porque la libertad no es el sálvese quien pueda. Al contrario, lo hemos demostrado en pandemia. La libertad es proteger a la gente, como lo hemos hecho con el mejor mecanismo de protección social, que han sido los ERTEs. No es una jungla, son los mecanismos de protección social.
Yolanda Díaz, aplaudida en aquests moments pel seu discurs. Per cert, que després, tot just després de signar aquest acord, tant Yolanda Díaz com Pedro Sánchez s'han aplaudit. Tan bon punt compareguin el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, que tornarem a connectar de nou. Mentrestant, però, anem a la girocleta, va.
La girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, gairebé 10 minuts que passen de la 1 del migdia. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs?
Olma, abans de preguntar-te per què parles així un dia com avui, avisar-te, més que res, que estem pendents de la compareixença de Pedro Sánchez, que és possible que et talli en algun moment determinat si surt a parlar sobre aquest acord al que ha arribat el PSOE amb Sumar per formar coalició de nou al govern espanyol. Abans, però, ara sí, on ets i per què parles tan fluix?
T'anava a dir, no passa res, Joan, perquè tot està lligat. En Pedro Sánchez segur que ha estat, potser no la mateixa, però en un lloc molt semblant al que estic jo ara, perquè estic a una biblioteca, per això parlo així, perquè les biblioteques s'ha de parlar amb un to suau, un to no molt alt per no molestar, i us preguntareu, què fas en una biblioteca avui?
Correcte.
Doncs perquè avui han passat moltes coses, 24 d'octubre, però a banda de totes les coses que han passat i que passen, és el Dia Internacional de les Biblioteques. Uh-huh. Llavors, hem vingut a una biblioteca, en aquest cas estic a la Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall, als Jardins Vila Florida, Barcelona. No sé si ho ubiqueu molt al MACPA, però és això, està a Sant Gervasi. I per què estic en aquesta biblioteca i no qualsevol altra? Doncs perquè aquí, en aquesta biblioteca, just a l'entrada, de fet ara estic, darrere meu tinc la porta, doncs a l'entrada hi ha una escultura prou gran, vull dir que fa 1,70 m, si no 2, més o menys és de la meva estatura, i és una escultura feta amb material en desús, és a dir, amb material reciclat, i és obra d'uns artistes d'un estudi que es diu a la calle, que de fet treballen amb material que estava que sempre treballen amb material que estava en desús. Llavors, perquè us en feu una idea, no? Perquè al final, ràdio, anem a explicar-ho. Uh-huh. És una escultura que està feta, o sigui, és una dona, jo crec que per la figura podria ser una dona feta amb paper de diaris, amb retalls de papers de diaris, que aguanta un llibre, i tota aquesta escultura l'aguanta un munt, una pila de llibres amuntegats. Que llavors hi ha llibres, doncs, des d'enciclopèdies, llibres infantils, de literatura, de grans clàssics, llibres de tota mena, i crec que no hi ha millor persona per qui ens expliqui aquesta escultura, el significat, la importància de les biblioteques, que precisament el director d'una de les biblioteques, el director, en aquest cas, de la Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall, ell és en Dani González, que està al meu costat i que ens acompanya, que estem observant aquesta escultura. Dani, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, feliç Dia Mundial de la Internacional de les Biblioteques, no?, que es diu.
Gràcies.
Escolta, aquí l'escultura, llegim en un paper al costat que posa. Uh-huh. Aquesta escultura és simplement perquè et dediquis un moment per pensar en les biblioteques. I pensem prou en les biblioteques, Dani?
Nosaltres esperem, ho volem i ho desitgem. Sí que és una escultura que hem posat aquí enmig del vestíbul, amb la idea de que s'ho trobi tothom qui entra. I la idea és, doncs, fer recordatori del llibre, encara com a material vigent de les biblioteques i com a accés, com a eina per accedir a coneixement, a humanitat, a sensacions, a situacions que ens enriqueixin en general.
I què simbolitza aquesta escultura? Quina és la finalitat? Què vol transmetre?
Per una banda hi ha el desig i la intencionalitat de no deixar-ho clar. Però per nosaltres sí que és un cim, és una miqueta... vol fer una al·legoria, el que és l'elecció d'un llibre. La noia està llegint un llibre d'entre un munt. També l'escultura en general és en si mateix una mena de cim, i la noia, evidentment, està dalt. I també doncs, vol fer com una mena... vol fer una al·legoria també a la situació de Brick, allò de Xupluc, que podrien portar els llibres a la lectura.
Escolta, Dani, mira, anem a fer una cosa, Joan. Ara són la... Quina hora és? La 1:10? Sí, no?
La 1:13.
1:13 d'un dimarts qualsevol a Barcelona. Sí. I mira, acompanya'm, Dani, farem una mini volta per la biblioteca sense cridar gaire, perquè m'interessa molt veure quin tipus de persones hi ha en una biblioteca un dimarts a l'una del migdia. I t'he de dir que les podem dividir en dos grups, no? Que és gent gran, que serien jubilats i jubilades, que s'identifica, i gent jove que potser és estudiant, no? Que podem veure. És aquest el gruix de persones que visiten la biblioteca?
Això que defineixes ara mateix, doncs sí que és... defineix molt bé i és molt precís pensant en l'ús d'aquests serveis que estem comentant ara. Sí que és veritat que, en general, el gruix de persones que fan ús de la sala com a lloc d'estudi, que el que necessiten és la connexió a internet, doncs sí que és veritat que el gruix és força jove, i en aquesta biblioteca semblaria, per les dades que tenim, que fins i tot això seria més marcat que d'altres. Sí que és veritat que, com comentaves, que la gent gran, en general, és la gent que té temps, perquè pel motiu que sigui, perquè ja estan jubilats, perquè no treballen, perquè tenen més temps. Sí que és veritat que I sí que és cert que són el grup d'edat que participa majoritàriament a moltes de les activitats de la biblioteca.
I escolta, Dani, si em pregunto pels gustos, ara que portes uns anys treballant en aquesta biblioteca i que ets el director, creus que han canviat, almenys en els últims temps? A dir, abans la gent potser estava més interessada per un tipus de lectura, ara és completament diferent. Han canviat o no? La gent continua llegint el mateix?
Jo crec que en essència sí. I el que sí que hi ha alguna novetat, perquè hi ha algun gènere o algun... Ja, els gèneres sí que canvien, abans els gèneres estaven molt, molt ben delimitats i ara doncs, podem trobar elements d'autoficció, de novel·la històrica o de ciència-ficció en una novel·leta que potser que no es presenta a priori d'aquesta manera. Jo crec que en essència no. Que seguim gaudint de les històries i que ho fem d'una manera força semblant. Sí que canvia la manera d'accedir-hi i, evidentment, el llibre en format físic doncs, no té el volum o el pes que tenia abans i ara hi ha molta gent doncs, que hi accedeix a través d'un dispositiu digital.
Joan, t'he de comentar que hi ha una imatge que m'ha cridat molt l'atenció i és que moltes persones estan llegint el diari, que és una cosa que no m'esperava. Hi ha un racó de la biblioteca que diem que no són les cadires més dures, més incòmodes, per dir-ho d'alguna manera, que no són incòmodes, però com les cadires d'aules, sinó que són butaques. I en allà tenen una estanteria plena de diaris i de revistes. M'ha quedat molt atenció perquè és un dels llocs més habitats d'aquesta biblioteca. Hi ha moltíssimes persones, joves també, que continuen llegint el diari físicament, en paper, una imatge que a vegades costa de veure, i que en aquesta biblioteca sembla ser que continua persistint.
Hi ha gent jove, llavors, Olma, deies, llegint el diari. No sé si t'hi pots aproximar a parlar amb un d'aquests joves que està llegint el diari.
Sí. Ho anem a fer, a veure si, com que això és directe i les coses poden sortir o molt bé o molt malament, s'ha d'intentar. A veure si no em diuen res. Espera, que estem travessant la biblioteca, finalment. T'he de dir que ara les dues persones que estan llegint el diari físicament en paper, a veure, mitjana edat, un senyor de mitjana edat, però li podríem dir, mira...
Sí, home, sí, m'interessa saber si el diari en paper encara està en ús, si encara el llegeixen i si van a la biblioteca a llegir-lo, per què?
Hola, bona tarda. Mira, sóc de ràdio Estel, estic en directe. Sí. Val? Perdó per interrompir la seva lectura. Escolti, és assidu de biblioteques o d'aquesta biblioteca, vostè?
Sí, d'aquesta i de la Clara. Totes dues.
I ve sovint aquí, què fa? Llegeix el diari o també llegeix altres llibres?
Em porto llibres, els retorno, fui a jugar al diari i poca cosa més.
I ara què estava llegint?
Ara estic llegint un diari i tornat dos llibres que he llegit.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Mira, i al davant just també hi ha una altra persona llegint el diari. Mm-hmm. De fet, estan llegint el mateix diari. Hola, perdona per interrompre. Estic a la ràdio, soc de Ràdio Estel i estic en directe. Escolti, veu molt sovint aquí llegir el diari a la biblioteca o no?
Bueno, una vegada a la setmana.
Una vegada a la setmana, ho té com una activitat.
Els dimarts.
Els dimarts és dia de lectura de biblioteca.
Sí, sí.
Per què els dimarts?
Bueno, perquè tinc que sortir de casa perquè estan fent neteja i tot això, i llavors vinc aquí a llegir el diari.
Sempre llegeix el diari els dimarts o potser altres coses?
Sí, dimarts no. Llibres tinc moltíssims, però els tinc a casa perquè m'agrada molt, molt llegir.
Moltíssimes gràcies, Perdó, continuï amb la lectura. Doncs ja ho has vist, Joan. Un ambient curiós de veure la gent llegir el diari.
Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de dins d'una biblioteca, el Dia Internacional de les Biblioteques. Moltíssimes gràcies també al director de la biblioteca i als seus usuaris que ens han atès tan correctament com sempre a Ràdio Estel. T'esperem aquí,
Ara vinc, Joan. Feliç Dia Internacional de les Biblioteques.
Igualment, adeu. Que vagi bé. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra.
Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Vint minuts que passen de la una del migdia. Directora escènica i divulgadora musical Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, doncs molt contenta d'estar aquí una altra vegada. Sí, amb ganes, amb il·lusió.
Et tallo, que ja saps que l'actualitat passa per on passa.
I tant,
acabem d'escoltar a Yolanda Díaz sobre aquest acord del govern de PSOE més Sumar, en aquest cas si aconsegueixen la investidura de Pedro Sánchez com a nou president del govern, com a repetidor president del govern. Hi hauria aquesta possibilitat de coalició que ja han signat els dos líders de cada partit. Ara mateix en directe, Yolanda Díaz, que segueix fent la seva valoració des del Museu Reina Sofia de Madrid. L'hem escoltat una estoneta, quan parli Pedro Sánchez, que seguirem escoltant
molt bé
què és el que ha de dir.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Dit això...
Sí.
Avui ens porta...
Vols portar una cosa guai.
Ens portes una cosa molt guai? Em deixes dir una cosa?
Sí, suposo que sí.
No desvetllaré qui és encara,
perquè
vull que ho desvetllis tu. El meu avi sempre m'explicava...
Ui.
Que va ser la primera persona... No sé si era el Liceu o el Palau de Música, ara no ho sé. Però ell va ser la primera persona que li va portar un ram de flors al camerino.
Sí o no? Uau, que maco això.
Sí.
Però això és molt bonic.
És molt maco.
Has vist? Mira quines coses...
Quan m'ho explicava,
mira quines coses et porto sense saber-ho.
Veus?
Has vist? No és pelotear el presentador, que consta. No, va passar que vaig presentar un homenatge al castell de Cornellà.
Uau.
I vaig pensar, escolta, però com no estic parlant d'això al programa...
Merescudíssim.
Això no pot ser. I a més, estava allà com superemocionada parlant d'aquesta dona, que us torno a portar una dona, i dic,
sí,
he de parlar en el programa. A més, és el seu centenari.
Ep!
Clar, és el seu centenari. Dic, se m'acaben els mesos ja.
Clar.
Corre,
sí,
que se m'escapa, que se m'escapa. I ella és una diva. És una diva del panorama operístic.
Absolutament.
Però, més enllà d'aquesta diva, és una persona humil, encomiable, i tot i ser una megatop i un mega macro referent, superhumana, superpropera, i és la cantant de les cantants.
Ara.
Nostrada, però nostrada fins a l'infinit.
No n'hi ha més, eh?
No. Perquè és de Barcelona, tu.
Ara.
És de Barcelona i és la grandíssima victòria de Los Ángeles. A més, és que té una veu superpeculiar.
Mm.
Ara es diuen coses, no has de tenir una veu així, una veu aixà. Al final, les grans veus
ara,
són superparticulars.
Tenen
no sé què.
No per comparació, perquè
no perquè
pretenc,
no cal.
No, ni pretenc, ni en sé com per comparar veus, però em recordava molt a Maria Callas, i ho dic per això, que jo no sé definir, això especial que té la veu.
Però jo crec que són molt peculiars, eh? O sigui, jo et poso la Maria Callas o et poso la Victòria i les pots distingir així, eh?
No, que segurament són molt diferents, segur.
I és molt curiós.
Però les dues tenen aquest què especial que no sé identificar.
Sí, però també, és... per exemple, li passava a la Montserrat Caballé. Són
també,
aquelles veus
també,
que
també,
tenen
també.
Algo.
Ara.
Tenen algo al timbre,
estrella,
tenen algo a la qualitat.
No?
És que ni tan sols...
Estel.
Estel, clar, com a la ràdio.
Ves que
de dir. No, tenen... tenen una història allà. Jo crec que a vegades pequem una mica de fer veus en massa o actors en massa i tots s'assemblen molt. I aquestes supermegaestrelles, hòstia, són ben peculiars. Clar. Tenen un to, un timbre molt peculiar, molt reconeixible. Dius, mira, i ens corprenen a dia d'avui.
Bueno, és així.
Sí. Ella va ser molt top a la seva època i començarem una declaració. O sigui, la presentaven així.
Sí, eh?
En el moment. Deien que era la llum que arribava després de la Guerra Civil.
Clar.
Imagina't que et diguin ets la llum que arribes després d'una guerra. Clar, en el panorama operístic es va convertir pràcticament en un símbol, perquè era com aquesta luz que emergia de tota aquella foscor, de tota aquella misèria. I és el que dèiem, té aquesta veu tan única, tan peculiar i amb un estil tan reconeixible que la va patar no només aquí, no només a Catalunya, no només a Espanya, sinó a tot el món. I per mi, més enllà d'aquest símbol de llum, per mi és el símbol de l'antidiva per antonomàcia.
L'antidiva, eh?
Sí. Perquè jo, bueno, gràcies a l'oportunitat que tenia de presentar això, aquest homenatge, clar, m'he xupat totes les entrevistes d'ella.
Tu diràs.
Però és que les he gaudit. Una tia, o sigui, humil, discreta, riallera, o sigui, no para de riure. I dius, sí. però que meravella,
sí,
aquesta.
Sí.
O sigui, et corprèn, és una passada. Així que, clar, no va esbombar mai la seva vida personal, no es va fer salseo, no era dada a les grandes élites.
Clar,
em sembla tan propera, tan real, tan... És que me gusta cantar. I és com, ay, por Dios, te quiero.
Me gusta cantar i canto.
Sí, me gusta ara. Cantar i canto.
Sí.
Així que, bueno, com he pogut veure tantes entrevistes i la sento molt de prop, us puc explicar molt de prop també la seva biografia.
Doncs vinga, però no comencem això.
Home, pel principi. Anem pel principi.
Va.
Vinga, va. Victòria dels Àngels López García. Si és que se llama... Bueno, yo
mira,
lo digo...
Mira, López García no coneixia.
Bueno, per això ho dic, a mi és que m'agrada. A mi m'agrada dir els noms complets.
Jo la coneixia com a Victòria dels Àngels o Victòria dels Àngels.
Correcte. Bueno, dèiem que és una de les figures més rellevants i transcendents de l'òpera i la lírica dels darrers 100 anys. I el cas és que ella provenia d'una família superhumil. Vale? No estem parlant aquí. Bueno, sé què... No. El seu pare era el bidell de la Universitat de Barcelona.
Ep!
El de la uni d'aquí.
Sí.
Aquest.
El de les claus.
El de les claus, aquell.
Aquest.
El del cubell no, perquè era la seva mare la que feia la neteja.
Mira.
La mama li deia, era la del cubell. Ell era el de la bata blava i la clau.
Exacte, sí.
Vale.
Sí.
Doncs ella va néixer i créixer en allà.
Jo quan anava a la universitat, ara no ho sé, eh?
Sí.
Però jo quan anava a la universitat encara hi anava, bata blava.
Però esclar, evidentment, figura històrica.
Absolutament.
Clar, sí.
Senyor Bidell.
Sí, senyor Bidell. Doncs aquest era el papa de la Victòria.
Boníssim.
Sí. I és el que et deia, no parlem de biografies, ja ho veus, clar. Ni opulències, ni fastuoses, i tampoc són aquelles biografies superatormentades, com la Maria Callas, de oh, Dios, mi vida. No. Ella va tenir una infantesa superfeliç, i després, quan li preguntaven quan vas començar a cantar, ella respondia, no ho recordo. No recordo haver començat a cantar, perquè a casa meva s'ha fet sempre. A casa meva s'ha cantat tota la vida. I, a més, la meva mare tenia una gran veu.
Mira.
Així que no sé si vaig començar o no a cantar. El cas és que era una casa plena de música perquè les nacía de l'alma.
Mira, veus?
I mira que ella comença a tocar un instrument amb tan sols 10 anyets, però no per conservatori, per classes... No. El seu tiet tocava la guitarra per pura afició i li va ensenyar. I, ella es va superfascinar. Podia cantar acompanyant-se de la guitarra i tot allò li semblava... Un joc. Per ella era un joc. No estava en un moment on... Seré la gran diva de la canción del pop. No.
Mira. Ens mira que em sap greu, eh?
Mira, el divo de la canción. Vamos a darle paso.
T'he de durar 28 minuts que passen de la una del migdia. A aquesta hora, Pedro Sánchez, que compareix des del Museu Reina Sofía i que comença el seu discurs.
Tan importante para el conjunto de la sociedad española. Y gracias, como bien decía antes Yolanda, a los equipos negociadores, porque es verdad, salimos hoy aquí a esta tribuna, Yolanda y yo, a presentar este acuerdo para el nuevo gobierno de coalición progresista, pero han sido muchos y muchas los que habéis trabajado de manera silente, de manera... En fin, bastante constante e intensa, por qué no decirlo, como decía antes la vicepresidenta, para lograr este acuerdo tan importante para nuestro país. Es verdad, decía Yolanda, que hay muchas cosas en las que nos, digamos, ponemos de acuerdo, otras no tanto, en las intervenciones no, o sea que yo poco menos que voy a repetir lo mismo que ha dicho Yolanda en su primera intervención, pero creo que es importante hacerlo, porque es relevante no solamente recordar lo que ha pasado, durante estos últimos 4 años, sino también porque vamos a hacer las cosas que vamos a hacer durante los próximos 4 años. Y creo que es relevante recordar de dónde venimos, porque hace 4 años, 5 años después de la moción de censura, España cambió su rumbo, cambió el rumbo y retomó una senda de progreso, de estabilidad política y de convivencia. Tras una década de una respuesta fallida a una crisis financiera, con una receta neoliberal que causó tanto sufrimiento y tanta desazón y desafección a la sociedad española, con crispación, con recortes en el estado del bienestar, con corrupción sistémica, con precariedad laboral, con devaluación salarial, con retroceso medioambiental, en definitiva, un largo etcétera, todo un negativo, nuestro país volvió a mirar al futuro con ambición y con esperanza. Es verdad, lo ha dicho antes Yolanda, nos ha tocado navegar, en fin, una de las coyunturas internacionales más complicadas y adversas que podamos recordar. Y yo siempre llevaré en mi corazón a todas las personas que fallecieron ante la pandemia de la COVID-19. Pero lo relevante es que ante esa adversidad y las que vinieron sucesivamente, hemos respondido con responsabilidad y con un enorme compromiso social, con audacia y con determinación, tomando medidas pioneras y valientes en consecuencia para proteger a la población y a las empresas. Queda ya, Yolanda, María Jesús, compañeros y compañeras, no en la memoria, sino en la retina de todos, cómo protegimos a través de las transferencias a los trabajadores autónomos, con los créditos ICO a las pequeñas y medianas empresas, o también con los ERTEs a muchísimos trabajadores que de la noche a la mañana se tuvieron que ver encerrados en sus casas. Medidas, en definitiva, que han funcionado y que además nos han permitido superar esta crisis, la crisis de la pandemia, a una velocidad insólita, mucho mayor que la que ocurrió con las recetas neoliberales de la crisis financiera. Y al mismo tiempo que hemos gestionado lo urgente, y esto me parece que es lo relevante, hemos trabajado en lo importante, impulsando un proceso de modernización.
2 minuts que passen de 2:15 del migdia. Així parla Pedro Sánchez des del seu discurs sobre aquest acord al que han arribat PSOE i Sumar, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, per repetir coalició sempre que els números surtin a la propera investidura. Un discurs que han fet tots dos líders, que està fent ara Pedro Sánchez des del Museu Reina Sofia de Madrid. Visiblement content Pedro Sánchez, amb trajo blau i corbata vermella. Sembla que s'hagin posat d'acord perquè Yolanda Díaz també anava amb un look totalment vermell, molt socialista, tot plegat. Molt d'esquerres, tot plegat, no? Diguem-ho així. Des dels serveis informatius que ens aniran informant del que han dit tots dos líders, nosaltres que seguim escoltant òpera, seguim escoltant Maria dels Àngels. Victòria dels Àngels. T'he fusionat, ha dit Maria dels Àngels.
Sí, sí,
Victòria dels Àngels.
Dos en una, no passa nada. També m'escolteu a mi parlant, clar.
Correcte.
Doncs escoltem a Maria i sí, la senyora dels Àngels, sí, ja està.
No seria la primera vegada que ho repeteixo, però aquesta que és una àrea que em xifla com de les que més. Per cert, no vull anar a culturetes, però és Bambino Caro,
sí.
Que molta gent diu Bambino Caro.
Sí, evidentment, però és que hi ha molta confusió. Si sí, el dia de les àrees famoses ja ho vaig dir, esto no son
sí,
dramas,
sí, sí,
esto
sí.
Es una comèdia, si
es
que no,
és
si esto un cachondeito, padre.
Ja
sí, Bambino, por favor, sí, ara. Sí, de Papacito, Papacito Rico.
No és jovenet,
no.
Sinó que és Papacito.
És Papacito, querido.
Correcte.
Sí.
Va, Maria, on t'ho havíem deixat?
Vinga, va, doncs
disculpa
deixat
la interrupció de Pedro Sánchez en aquests moments.
No, home, ens havia de dir coses, perquè està visiblement content, has
dit? Sí, 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 sí.
mira, sí, sí.
Sí, sí, bueno,
somriu.
Somriu
poco, però le noto ahí...
Tu has començat somrient molt, ara no tant.
Sí, ara però... ja... Bueno, va, som-hi perquè hem de parlar de la grandíssima Victòria, que té cosetes per dir. L'hem deixat, ella, sent una nena petiteta, i crec que una cosa que hem de destacar d'aquella Victòria petita, d'aquella nena que corria pel paranimf de la universitat, és que era una persona super tímida. I et deia que li encantava cantar, acompanyar-se amb la guitarra, però... quan venien els amics, a ella li venia com super de gust ensenyar-los i tot el que havia après i li encantava cantar. Però, com que era tan tímida, s'amagava a l'habitació del costat. Així que ella anava cantant,
ai, pobreta,
però l'habitació del costat, en plan, me da un poco de vergüenza.
Ai, pobreta meva.
Sí, me parece super cookie. Però penso que ella, en el fons, tot i ser tot això, crec que pressentia que ella tenia una espècie de do o que tenia una cosa especial. Perquè aquí hi ha una anècdota divertida, i és que els seus pares la van apuntar al cor. Uh-huh. I ella es va enfurrunyar com una mala cosa, no va voler participar-hi, perquè deia que tots aquells nens cantaven fatal, uh-huh. que ella no es podia expressar bé. I, aviam, et diré que tenia raó, perquè era una coral d'aquelles de barri, dirigida amb molt d'amor i carinyo, però poquet rigor musical.
Sí.
I no, ella es va negar. O sigui, li encantava, li fascinava cantar, però si cantaven malament, uh-huh. no volia, tu, no volia.
Fixa't.
No així que, bueno. Per entendre així una mica més bé la seva vida i tal, sí. aquest context més humil, hem de parlar d'aquesta nena. Aquesta
Val.
Nena que anava creixent a la uni, perquè
sí,
vivien allà
dins. Sí, a la uni.
Clar, sí, és que és així, és així.
Sí, sí, sí.
El cas és, com hem comentat al principi, eren temps difícils
sí,
econòmicament.
Postguerra, eh?
Postguerra, i, bueno, guerra directament.
Bueno,
eh?
clar,
directament,
sí.
O sigui, Barcelona sí. estava en un moment on estaven acollonits dia sí, dia sí, també.
Bombardejos...
Exacte. I, a més, el sou del pare de Videll, doncs, no cobria totes les necessitats de la família, que eren tres germans.
Imagina't.
Així que, a part de Videll, era també el vigilant nocturn de la universitat.
Wow.
Així que ella li flipava allò de la universitat de nit i l'acompanyava a fer les rondes. Uh-huh. Però a més l'acompanyava tota petiteta i amb la seva guitarra de la mà.
Ai, m'encanta.
Va ser una cosa cuquíssima. I anava per aquells passadissos i les aules buides. Aquella arquitectura, ella explica que la fascinava perquè li semblava quasi màgica i, a més, tenia una acústica superguai.
Uh-huh.
Quan els passadissos i les aules quedaven buides, ja et pots imaginar, aquí la uni,
sí.
com ressona allò a la nit si vas amb una guitarreta.
Oh.
Així que ella anava per allà buscant l'eco d'aquelles aules, d'aquells passadissos, per cantar amb la seva guitarra, només per la flipada que li feia el so.
Mira.
I ho feia, ja t'ho dic, per ella mateixa i per les gàrgoles que
I
la miraven, saps?
Ara.
I vamos, estava flipadíssima. La feia absolutament feliç. Així que més enllà de que estigués la guerra de pel mig, de que realment hi hagués un context de misèria, de por, de guerra... Ella era una nena feliç i aquella universitat era el context perfecte per fugir de tot.
Uh-huh.
I en aquella universitat un dia fa un descobriment meravellós, fascinant,
ai.
Que li canvia la vida. I aquest descobriment va ser un piano abandonat. Clar, ell el va veure allà amb els germans clar. I ho va tenir clar. Aquell piano s'havia de salvar a tota costa del perill terrible al que estava exposat. Aquell perill terrible eren unes goteres, ¿vale? Estaven caient unes gotes a sobre.
No.
Sí,
clar.
Sí, bueno, era un perill.
Que si t'agrada la música i veus goteres sobre
dius,
el piano,
no,
dius, ai...
Això no és possible,
ara.
No és possible, l'hem de salvar. Així que entre els tres germans el van apartar d'aquell degoteig incessant.
Mm-hmm.
I, evidentment, Victòria era una nena, ella va considerar que aquell acte de salvament convertia aquell piano en la seva propietat.
Ara, clar, evidentment.
Clar, yo lo he salvado, es mío.
Ara.
Esto es así de toda la vida de Dios. Però, què passa? Que el salvament no havia acabat, que o sigui, aquelles goteres portaven allà anys i panys,
sí.
potser. I clar, no sonava. I ella va dir, no, jo això ho arreglo.
Mm?
Jo això ho arreglo. Així que, tu imagina't, en aquell temps, l'oli d'oliva era oro.
Clar.
Era oro líquido.
Bueno, en aquell temps...
Bueno, i en aquest
saps
també, però imagina't en temps de guerra.
Pitjor
hola, què tal? O sea, claro.
Pitjor encara.
Pues no, Victòria dijo, mi piano lo merece.
Clar.
Així que es va colar allà a la despensa.
No.
Sí, es va colar el safreig,
ai.
Va robar l'oli, i vinc a engrassar les cordes del piano per fer-lo sonar. I diu la Victòria que per sort... No ho va explicar aquesta anècdota fins a molt gran, perquè encara tenia por de que les bronquessin per robar va aquell oli.
M'encanta.
O sigui, vamos, una monada, una monada. Així que, salvat aquest piano, doncs ella comença a apassionar-se i passa les hores mortes a la sala buida del Paranimf divertint-se amb aquell piano i amb aquella curiositat autodidacta que no només va forjant una passió, sinó també una professió sense ella ni tan sols adonar-se'n.
Mm.
Així que, quan el pare li diu, mira, nena, has d'estudiar una carrera universitària,
sí,
la nena li diu, mira, papa, jo el que vull és aprendre a cantar i deixa't d'històries. Així que no va quedar una altra que apuntar-la al conservatori.
I ja està.
Sí. I aquí, en aquest moment, ella té uns 16 anys, perquè
aquesta
és la idea, el gran giro de su vida, el gran girito, ¿vale? Es va fer un concurs organitzat justament per la Ràdio Barcelona.
Sí.
Era les ràdios que fan coses, eh?
O sea... No, no, ja és així.
Sí, sí, i era un concurs que es deia Els Tres Cosacos.
Ep.
Els Tres Cosacos, sí. I tenia la friolera, que era molt, en aquelles hores, de 1.000 pessetes de premi.
Ui, sí, era molt.
Era molt.
Sí, 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 sí.
Era molt. Així que la Victòria, que ja t'he dit, tenia 16 anyets, experiència zero, va dir, me voy a presentar, si
mira,
total, si total...
Clar,
a veure què passa. A ver... I patapam. Experiència zero, 16 anys, el guanya.
No m'ho puc creure.
Primer premi, 1.000 pessetes.
M'encanta.
I no només això, l'oportunitat de cantar justament al Teatre Victòria.
Mira.
La Victòria debutant al Victòria.
Xascarrilla.
Meravilla, meravilla. I ho va fer amb la Mimi.
Ui,
la Bohème,
no m'ho puc creure.
De Puccini. Sí, escoltem-la, escoltem-la, escoltem-la.
El Victòria, no?
No, bueno, más o menos.
Val.
Más o menos. La van fer a posteriori... No, és exactament de l'època, és arrel
això
del premi,
val,
però no és directament en el
val
Victòria, en el directe, perquè en aquell moment, bueno, les condicions
sí, sí, sí,
per gravar a Barcelona no eren les ideals.
No tenies més bombos dels no necessaris. Quedava...
Sí. Sí.
Ui.
Correcte, correcte. Bueno, ella guanya això, té aquesta oportunitat de cantar
sí
amb tota la parafernàlia, perquè a més ella deia, buah, em van posar vestits, em
clar,
van maquillar, em van tirar...
Buah, amb 16 anys.
Amb 16 anyets. I a més aquesta meravella de Puccini, uau, con 16.
És bèstia, sí, eh?
És molt bèstia cantar això.
Com t'aprens això sola?
Amb 16 anys, tio!
Ara hi ha CDs a punta pala i tenim
clar,
Spotify,
clar,
però
clar,
llavors
clar,
no. I menys una família humil.
Clar, molt bèstia. Bueno, ella ja estava, al conservatori. Ella
val
ja estava a tope al conservatori, a més era un estudiant...
Sí, sí, però vaja, 16 anyets.
Sí, totalment, totalment. I dius, mira, després d'aquesta experiència, si estiguéssim parlant de la Calas o fins i tot de Montserrat Caballé,
sí,
diríem, buah, i aquí se convirtió en la super mega macro i les revistes. Ella no.
No,
ella
eh?
Per res del món. Ella, en comptes de tenir com un atac d'ego, es va com super obsessionar amb els estudis.
Ah.
Perquè va dir, esto es la hostia. Jo
m'agrada tant que n'he d'aprendre.
M'agrada tant.
Clar.
I tant és així que ella acaba el conservatori en temps rècord. O sigui, s'avança un any i l'acaba abans perquè està com flipant amb tot allò. Diu, buah, això m'encanta!
Per la gent que no sàpiga de què, sí, ben bé de què estem parlant, acabar el conservatori amb temps rècord seria l'equivalent a acabar amb temps rècord un grau en telecomunicacions.
Evidentment.
Per entendre'ns.
Sí, 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 tal qual, és que és una bestiesa. És una bestiesa. I la tipa diu, és que jo tengo que hacer esto, lo tengo que hacer rápido, esto es flipante,
sí,
esto es
sí,
maravilloso.
Sí, 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 sí.
Així que és el que et dic, buah, es va llançar a la piscina. I què passa? Que, clar, entre els seus èxits acadèmics i també aquest èxit que ella va tenir al Victòria, doncs va començar a córrer la veu de que aquella senyora era meravellosa.
Mm.
Què dèiem al principi? Doncs que tenia un estil únic. Però és que, a més, ara li hem de sumar tota la passió i, a més, l'entrega que ella tenia.
Tu diràs.
I no només amb el cant, sinó l'entrega teatral, que per mi és un punt molt important, perquè al final jo sóc directora d'escena.
Sí.
I a mi em flipa, això. Així que la seva interpretació, buah, captivava els espectadors. Bueno, era un dels seus elements, com et diria... Era el seu punt fort, perquè no era una diva de la cançó, que també, sinó que es ficava el personatge a full. Ep. I després era la veu la que fluïa en consonància aquest personatge, no a l'inrevés, no sé si m'explico. I això és un exercici d'humilitat molt gran.
Imagina't.
Clar, clar, clar. Aleshores, ella diu que la seva veu s'adaptava. S'adaptava, però no només a les notes, que això ja ho feia la tècnica vocal, sinó a la història que ella interpretava. Ella mateixa deia que el color de la seva veu podia arribar a canviar, segons el personatge, perquè era una qüestió anímica. Clar, aquest enteniment de la interpretació la feia completament única. Uh-huh. I el públic empatitzava amb ella perquè no només ho cantava, sinó que ho transmetia. I això, com a espectador, t'arriba, i molt. Que maco, por favor, de verdad, sí. De verdad. Mira, oh, oh. Uh-huh. Mira, fem ara un petit saltet, que sí. No gaire gran, i anem fins l'any 1994, perquè allà arriba un dels altres moments importants de la seva vida i la seva professió. Fa el seu debut oficial al Palau de la Música Catalana.
Uau!
Claro, claro, claro.
Bon lloc per debutar, eh?
Buah, toma ja,
eh? Tu diràs.
I aquí, a mi, per mi, parla molt, molt, de forma molt clara d'ella. Perquè ho fa amb un recital. Uh-huh. Però no ho fa amb un recital cantant Puccini o cantant Verdi. No, 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 no. Ho fa amb música nostrada, que em sembla espectacular. Clar. I, a més, tan nostrada que era un compositor de Barcelona. I ho feia... No per res, sinó perquè li tenia el cor robat.
Mira.
Aquest compositor va ser Frederic Mompou. I una de les peces claus per mi d'aquell recital és el poema de Damunt de tu, Només les flors, de Josep Janés, que us he portat perquè l'escoltem, perquè em sembla una forma tan delicada, tan maca, tan subtil de debutar un palau,
sí,
amb un poema, amb un compositor petit i proper...
Nostre! Que
nostre! Nostre i que li tocava... Ara. El cor. Escoltem-ho, per favor, escoltem-ho.
Escoltem això?
Sí, per favor.
Que és el seu debut?
Sí.
Ho deixem al seu debut?
Sí.
I la propera setmana?
Con la carrera gorda, vamos.
Ara.
Hombre, claro.
Ara.
Por supuesto. Em sembla una fantasia,
s'ho
perquè
mereix,
això...
S'ho mereix, Victoria, doncs els dos programes...
Home, jo penso que sí.
Clar.
No, aquí no hi ha res a dir-hi. I a més, escoltem aquesta fantasia de Mompou, que és fantàstic.
Maria Broncova, com sempre, gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra.
Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Trenta-nou minuts que passen de la una del migdia. Espera, parem màquines. Avui, com sap, Rafa, havia de venir un grup de música.
Hola. Sí, ja ho hem dit.
Que són de Madrid.
Sí, els Marlon.
Núria Ros n'és molt fan, però molta gent n'és molt fan, també a Catalunya. Han agafat un tren tard aquest matí.
Sí.
I no podran arribar. Entre d'altres coses, vull ser molt suau, de veritat que vull ser molt suau, però clar, si et compromets a coses... Havíem canviat mil vegades l'escaleta d'aquest programa per intentar que vinguessin a l'hora que els hi fos possible, com els hi fos possible i amb les màximes facilitats possibles. Tot i així, no han vingut, respectable, però han anat a altres cadenes. Això no és la primera vegada que passa. Ni amb aquest grup... ni amb uns altres artistes, ni amb actors, ni amb directors, etc. I com que vull ser molt elegant, només diré sí, som Radio Estel i què passa? Sí, som Radio Estel i què passa? És evident que no som, ja em perdonarà el director d'aquesta emissora, que sé que li molesta molt a vegades això, és evident que ni som RAC1, ni som Cadena Ser, ni som Catalunya Ràdio, ni som segons qui. Però, ens escolta gent que mereix contingut de qualitat, que és el que intentem donar cada dia. Ens escolta gent que segueix a tota aquesta gent que fa coses per la seva audiència. I al cap i a la fi, Marlon venia a presentar un disc que suposo que els interessa vendre. Dit això, quan vulguin, les portes d'aquesta casa estan obertes. Ja està.
Sí. Vols que fem una mica de Foro Cotxes i li traiem ferro a la vida? Vinga, doncs, Foro Cotxes. Ai.
Va.
No, però està molt guai, perquè... O sigui, està molt guai.
Però és que al final emprenya.
No sé si està guai o no està guai, però el que vull dir és que la ràdio, que la gent li arriba a lo que passa a l'estudi, després hi ha una vida fora de l'estudi que també és ràdio, que és aquesta, aquest esforç de l'equip.
La gent no ho veu, sí. Però avui Núria Ros, Andreu González, sí. El Magiró, l'Albert que el tenim per aquí, Rafa Sanahuja...
Sí, anem fent sobre la marxa perquè pugui arribar tot.
L'Àngel, que el tenim a la part tècnica. Sí. Estàvem molt volcats avui amb aquesta entrevista.
Sí.
Estàvem molt volcats. I si no hagués sigut per tota la feina i feinada que he vist que ha generat una entrevista com aquesta, doncs igual no m'hagués molestat tant. Però sí, m'ha molestat. I les coses s'han de dir. M'ha molestat.
Ai, Trias. Mira, et va molt bé aquesta música. Puja-la. Que el Trias està en plan... Saps què vull dir?
Sí, que estic en plan. Sí, tira.
Ui, això què és?
Espera, què és això?
Això és el mateix? La mateixa...
Espera't, com no arriba, puja.
És que no arribem mai a aquest punt.
Mira.
Bueno, estàs això, estàs de barrio. Et falten les ulleres de sol i una cadena aquí penjant.
No em vull posar...
Des de
la màxima humilitat. És veritat, i si cal parlar-ne fins les dues, en parlem fins les dues, jo no tinc cap problema. Però des de la màxima humilitat, ja està bé a vegades, de perquè som Radio Estel... es menys tingui aquesta emissora, ja està bé. Perquè es fan, i ja em perdonareu, i ja em perdonarà el director d'aquesta emissora, es fan programons. I hi ha gent que s'ho curra molt amb aquesta emissora, perquè vingui qui ve. Aïna, aquesta cadira on t'estàs assegut tu va venir de Vitrova.
Oh,
sin más.
Quina meravella.
Sin más. Ara, dius a la gent que vol venir, que et diu que sí, que es compromet, i a última hora et diu que no, s'ho fotran al final tu. Va, no, no em piquis més, no em piquis
perquè
més.
Perquè si no t'estic dient res, ja t'estic deixant parlar i que facis tu aquí
el
speech d'indignació.
Sí.
Escolta una cosa, ens reservem forocotxes, perquè és que el temps és el que és.
Sí?
Per tant, sí que tinc un noticiari,
sí,
un noticiari diferent, a part de la notícia dels Marlon, doncs han dit, nos vamos a comer una mariscada i no anem a Radio Estel. Doncs... Com?
No em piquis.
No, una mica el tema. Doncs va, anem cap a les notícies. Després el Toscano us informa una mica més seriosament, però nosaltres us fem l'Estel Migdiada. Respirem.
Sí, home, sí, estic
en to
informatiu,
Ja estàs en...
Sí, home,
sí.
Seriosíssim.
En to editorial.
Ara.
Estàs en to editorial. Vinga, va, tira-li.
Vinga, va. L'alcalde de Barcelona reivindica...
No, 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 Tries, Badalona.
L'alcalde de Badalona reivindica... No,
no.
Ha sigut molt tenis, no. Això,
Mira,
de...
i parlem de Nadal.
Mira, mira, perquè ho tornaré a dir i em sortirà
endavant,
millor, ja veuràs.
Endavant.
Puja música, puja música.
Puja música, Àngel.
No, sí, ja
tira, Àngel.
L'alcalde de Badalona
ara
reivindica el rècord del seu arbre de Nadal, 40 metres d'alt, 15 de diàmetre i 82.000 llums píxel.
Píxel, No LED, sinó
no,
píxel. Que és això, és una companyia que fa pel·lícules.
Que no és la, exacte, no és la companyia
Xavier
que fa...
Xavier García Albiol es vanta de superar Vigo i ha dit que Badalona tindrà l'arbre de Nadal més gros de l'univers, segons s'han pogut traduir experts cuidadosament seleccionats. Qui pugem? Pugem una mica?
Pugem.
I ara baixem.
És una mica una classe de crossfit, aquest
sí,
informatiu.
Sí, i no em va bé. Tinc ja tendinitis.
Doncs mira, fem sense pujar. I atenció, el metro de Barcelona va iniciar aquest dilluns una inspecció massiva amb revisors de bitllets.
Sí, des de primera hora del matí, l'anomenat Comando Bitllets s'ha desplegat seguint una formació en corda amb els bracets entrellaçats. Cosa que feia impossible a qualsevol usuari no caure en les seves garres. Radio Estel us avança que dels centenars de milers de bitllets de metro comprovats, només dos han estat irregulars. Un era de Tamara Falcó, que ha declarat que ella mai es preocupa pels bitllets, i l'altre del germà de Xavi, Òscar Hernández, que ha declarat que no sabia com havia arribat al metro perquè ell estava buscant una cafeteria de la ciutat esportiva. Som molt fan del germà d'Òscar.
Òscar Hernández. Mortadelo i Filemón ja controlen els vianants amb un nou semàfor a Sant Martí.
Davant l'èxit de la iniciativa, l'Ajuntament ha proposat que altres personatges il·lustres per parelles també apareguin als semàfors de la ciutat. El PP ja ha proposat la dupla González Guerra, el Barça Bogart de Reisiger, el Palau de la Música Félix Millet i Jordi Montull i Radio Estel, dos Tonis, Toni Guerrero i Toni Marín.
Ai, com estem. I ara us expliquem que obre el túnel del Coll de l'Illa entre Valls i Montblanc després de 15 anys d'obres.
Per la seva part, des de Presidència d'Infraestructures han publicat un comunicat en què expliquen que 15 anys és massa temps per unes obres, però que ha estat tot plegat un gran despiste, perquè es van oblidar de que estaven en marxa les obres i han tirat fins ara. Però que no està malament, perquè així està tot molt ben revisat.
I tant. I atenció, perquè investiguen l'ex-torero El Litri per extreure 2.000 milions, millor dalt, millor baix, de litres d'aigua de Doñana.
Els hauria fet servir per regar 400 hectàrees d'oliveres a la seva finca. Radio Estel ha pogut tenir accés a la carpeta de la investigació que la policia de Huelva ha batejat com l'operació 2.000 litris.
Wow. I males notícies en plan ecològica. L'iceberg que havia d'arribar a Màlaga des de Groenlàndia es queda poc camí.
La iniciativa forma part d'una campanya...
Perdó, que els titulars són certs.
Són certs, sí, la majoria, tots. La iniciativa forma part d'una campanya per conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic i sembla ser que una errada de càlcul ha estat fatal. Els enginyers responsables no havien pensat que quan més lluny del polo, més calor, per tant, el gel es desfà. Para otra vez ya lo sabemos, han declarat.
Per cert, mira, m'avisa Ferran Capdevila.
Què diu el Ferran? Ve el Pelos Locos,
Ara, el productor de...
La caravana.
Fabricació pròpia.
Ah, no, de Fabricació pròpia.
Sí,
Ex-Camins.
Que, pel que fa a aquesta notícia, tindran un dels protagonistes.
Ah.
És a dir, compte que si tenen el protagonista, entrevisten l'Iceberg.
Exacte, compte derretit. És un got d'aigua sobre la taula, entrevistant
algú. Més cosetes encara. En clau natural, un estudi revela que els humans són més temuts que els lleons per la majoria d'animals de la sabana.
Un grup d'investigadors ha col·locat càmeres de vigilància i altaveus al Parc Nacional Gran Kruger de Sud-àfrica i ha comparat les reaccions dels animals que hi viuen en sentir sorolls d'humans i de lleons i s'esgarrifen molt més dels humans. Preguntat sobre el perquè d'aquesta reacció, diversos col·lectius d'animals han estat d'acord. Fàcil, els humans compten amb espècimens com Trump, Abascal, Florentino o Kiko Matamoros. Infinita més por que un trist lleó.
I United Airlines assaja un nou sistema perquè pujar l'avió sigui més ràpid.
Sembla ser que el sistema consisteix en que el personal de terra es posa una màscara amb la cara de Pablo Motos i persegueixen els passatgers al crit de que us he entrevisto, que us he entrevisto. Infal·lible.
Va, i és que aquesta no la puc deixar de fer. Aquesta és la crida de l'Ajuntament de Cabezón de la Sal. Deixeu d'abraçar les sequoies.
Deixant de banda el tema de que un poble es digui Cabezón de la Sal, tenim reacció a la notícia i Letícia Sabater s'ha ofert per ser la substituta de l'arbre. Soy muy abrazable, ha declarat la cantant i showman. Siempre que se haga con cuidado para que no salte ningún punto.
Fem l'última?
Va.
Expliquem finalment el menyspreu en públic de la reina Letícia, que va fer a la seva filla petita Sofia, literalment, i li va dir, tu, apártate.
Durant els premis de la princesa Leonor, Letícia va voler controlar-ho tot d'una manera obsessiva i exagerada. Fons de Zarzuela han explicat que no es tracta d'una frase novedosa, que el mateix li va dir en el seu moment a Isabel Sartorius, les infantes, la reina Sofia i l'emèrit. Tu, apártate.
Ara. Ai, en fi.
I fins aquí.
Gràcies, Rafa.
No, de res.
Nosaltres que arribem al punt horari de les 2 del migdia, de seguida la informació rigorosa i contrastada de Xavi Toscano a l'Estel Migdia amb tot l'equip
Toscano.
Toscano.
Vinga.
Nosaltres hi tornem demà al matí a partir de les 8. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.